500.000 hectàrees a tot l'estat espanyol. I amb aquest apunt arribem a les 5 i 4 minuts. Més informació a les 6 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que l'empresa de Rajoles Huguet ha tornat a ser reconeguda amb més reconeixements internacionals per la seva feina.
Tentol, amb Margalida Mateu.
És l'hora d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Miguel Soler, que és aquí al control tècnic. I avui tenim la companyia d'un empresari mallorquí, Rajoler, en Biel Huguet.
Si a Sarrau la soca d'un arbre a dos pams de nivell de terra. Si a Sarrau la soca d'un arbre de forma horitzontal.
Es va grimar el cantant Damià Huguet, son pare. Anem a pams. Huguet Mallorca ha estat guardonat en 5 premis Delta 2026 de disseny industrial, també amb el Premi FAT Internacional d'Arquitectura. El primer, per les seves rajoles de terra compactada, en aquest premi estatal celebrats a Barcelona. Però el Premi FAT Internacional d'Arquitectura és per les peces, i també rajoles, que formen part de projectes com, per exemple, la reforma del Museu d'Arts Visual de Kortrijk, en col·laboració amb l'estudi barceloní Barozzi Veiga. Però n'hem de sumar un més en aquestes darreres hores, com és el Premi Riba del Regne Unit.
En profunditat.
I és aquí als estudis d'Ivetes Ràdio. Biel Huguet, com estàs? Benvingut.
Molt bé.
Enhorabona.
I enhorabona.
No sé per on hem de com, perquè en Celestí i jo mos hem embuat en tant de premis. Ara ho explicaràs un poc més bé.
Sí, gràcies per convidar-me. Un plaer ser amb vosaltres.
Només faltaria. Hem de parlar de premis, perquè un sempre està content que li reconeguin la feina que fa.
Sí, sempre ajuda. No fan miracles, però ajuden.
Començant pel darrer. Vinga, quin és aquest darrer?
El darrer és el RIP, bueno, no han guanyat nosaltres, l'ha guanyat Serjison Bates, que és un despatx anglès molt important, i ha guanyat ara un premi també a Anglaterra, és un país molt potent i molta història en arquitectura, i arriba segurament és el premi més important que són a nivell europeu, i ara han guanyat el National Award, que en diuen, d'arriba d'una de casa que està tota feta en rajoles nostres, per tant.
Tota.
En terra,
s'esperen.
No
es piques, bé, no, però banys. Sí,
però fer rajoles, fer moltes rajoles, fer una cosa
molt... I com són?
No, són rajoles molt senzilles, són rajoles d'un color marró fosc que varen voler ells en distint formats, unes més llargades, unes menys. Res, una cosa senzilleta, una cosa molt senzilla, però que queda molt bé.
Per qui no conegui Huguet, és una empresa centenària ja?
95.
Bé, centenària.
De la centenària, que va començar l'any passat. També som pare d'en Biel Huguet, en Damià Huguet, el poeta, i que en Biel després va agafar aquesta fàbrica, l'ha modernitzada, i tant és així, que ara tenim rajoles d'Huguet i peces d'Huguet per tot el món.
Més o menys, però sí, miram, el món és molt gran, sí. I estant a Mallorca no tenim altre remei que mirar d'espavilar-nos una mica, perquè per aquí les coses estan més complicades. Per tant, de la necessitat en feim virtut i miram d'arribar el més en fort possible.
Ara en xerrarem. Érem en Arriba, ara anam en es FAT, que sí. Abans dèiem que són com es Goya, de disseny.
Sí, no sé si fet... sí, es FAT hi ha dos FAT. Es FAT és l'associació del disseny industrial, també és la segona més... antiga d'Europa, els premis més antics de disseny d'Europa se donaven a Itàlia i després el següent ja van ser els FAT, que se van crear a Barcelona i que són a nivell estatal i els FAT donen per una banda els premis d'arquitectura cada any i els premis de disseny de productes cada dos anys i a més també art de disseny gràfic. Per tant, és com una associació que té diversos FATs i nosaltres vàrem participar el mes passat, nosaltres no, també Barozzi Veiga, que també és un altre despatx molt important, va ser qui va participar en un museu que han fet ara a Bèlgica i que també tots les rajoles i escales i tot això, també era nostre.
De què és el museu?
D'art visuals.
Art visuals. Mm-hmm.
Sí. Com són aquestes rajoles? Són diferents de...
Sí, també són un poc diferents. Tots aquests, si mos posem a fer arquitectura que fili una mica, sempre són un poc diferents. O sigui, l'arquitectura sempre cerca anar un poc més enllà, fer coses un poc més úniques, un poc més especials, i aquest també, evidentment, ho han personalitzat una mica, però s'assemblen bastant, perquè aquí, en aquest cas de Kortrijk, que és la ciutat aquesta de Bèlgica, és més un to més vermós, són unes peces també un poc més allargades, també torna a ser una cosa senzilla, però que bé, que dona bastant de caràcter i que fa un sol, un terra molt únic per museu.
Un dels secrets d'Huguet és fer feina amb despatxos d'arquitectes de per tot, sobretot també d'Europa, i saber adaptar o saber fer peces que te demanen aquests arquitectes personalitzades?
Sí, jo no diria exactament que el nostre secret és saber fer feina amb arquitectes reconeguts, sinó que el nostre secret és que nosaltres feim coses. Feim coses especials, afilant, mos agrada això, mos preocupam de l'arquitectura i mos preocupam dels detalls. I això significa que arquitectes del món que cerquen coses un poquet especials venguin ells a nosaltres. I nosaltres no els anem a cercar. Són ells que venen perquè ells realment lo que aquesta cosa que en teoria era molt senzilla, de tenir un ofici, i aquest ofici te permetria innovar i fer proves i fer coses rares. Això que era una cosa, en teoria, bastant comuna, avui en dia és una cosa molt excepcional en els països europeus, perquè els oficis s'han perdut i, per tant, tot és estàndard, tot és industrial, tot ve de la Xina... No sé.
Per això cerquen aquesta cosa més artesanal.
Qualcú que fila una mica més i vol fer una cosa un poc més bé, clar, hi ha poca gent que ho faci.
Són ells que cerquen i vos troben.
Més o menys, nosaltres també
els canvieu mostres.
Els hi sortim a camí. Mos movem i feia un poc que mos vegin, que tal...
Som a campos.
Els premis mos ajuden que mos vegin. Però sí, però en general...
També Huguet se mou... Tot sol, no? Tot sol en el sentit de que t'has conegut arreu del món.
Sí,
bueno... Aquesta maquinària punturejar funciona.
Sí, bueno, hi ha un tema bàsic, que és que fa molt d'anys que feim feina. I, per tant, jo l'any que ve farà ja 30 anys, i a poc vaig sumant, i ara arribes, però ara tenim molt de projectes amb molta gent molt important de tot el món. Però això és perquè fa molts anys que ho tenim. Vull dir, com ho tens? Bé, perquè primer coneixes un altre, i el Barozzi Veiga, que són... Pues un dels despatxos, per exemple, Sèries són, perdó, després. Però Barozzi Veiga és un dels despatxos més importants d'Europa, d'arquitectes joves, deixem-ho en joves de la nostra edat, però clar, jo els vaig conèixer fa 15 anys, que realment eren joves, que ningú els coneixia, però mos duen bé, i varen començar a col·laborar, i varen començar a fer projectes amb ells, i 15 anys després, pues, són un dels despatxos més importants d'Europa. Clar, això no ho pot planificar, això ho vas fent a poc a poc, i de mica en mica reculls els fruits, a vegades no, a vegades més bons, a vegades més dolents, però a poc han aconseguit arribar-hi, no s'hi arriba d'un dia per l'altre.
Ara sentíem riure.
Són anys de picar pedra.
Sí, sentíem riure una persona que deia nosaltres fem moltes coses i ha rigut en Pau, que és el teu fill, que avui t'acompanya, en Pau Huguet. Pau, com estàs?
Bé.
Benvingut. He vist estar mai a la ràdio?
No.
No? T'ha agradat?
Què diries? Una setmaneta d'estiu?
Pau, ton pare fa moltes coses o no? Què fa ton pare? Com ho definiries?
No sé.
Que fa rajoles?
Sí, rajoles, en general, sí.
Són guapes?
Sí.
Quines t'agraden a tu, Pau?
No sé, és de terra compactada.
Ah, uepa!
D'aquesta xerrarem, ara.
ha vengut a presa. Sí. Què significa terra compactada?
Sí.
Bueno, terra compactada és una de les coses més especials que estem fent ara. No sé si dic que sé que més. Jo, en particular, sé que és el que m'agrada. I la terra compactada... la veritat és que per mi és molt interessant perquè explica moltes coses. La terra compactada és un producte que està molt de moda per Europa. Terra compactada, vull dir, podrien ser perfectament les cases de fora vila mallorquí de terra i calç, aquella pedra i tal, això és terra compactada. I, per tant, allò que se feia antigament, això és una cosa que avui en dia se valora molt a nivell europeu, a nivell dels països més desenvolupats, se valora molt la terra compactada, perquè és més sostenible. La petjada de carboni és menor i, a més, la terra té una cosa molt important, la terra crua. Té una cosa molt important, que és la higroscopicitat, vull dir que la terra regula l'humitat de l'ambient i, per tant, regula la temperatura en la manera que la humitat. Això que aquestes cases antigues de fora vila que entres allà de dins i no fa ni massa fred en si ven ni massa calor en l'estiu, doncs això és un valor a nivell de confort tèrmic que se valora molt a Europa, que, a més, és sostenible. I, per tant, nosaltres d'això... I això també se fan inclús paviment continus i se compacta ja obra, que és una cosa bastant feixuga i bastant complicada. I nosaltres vàrem decidir, que és una cosa que hem d'anar a fer sempre, com a posar al dia la tradició. I en tot el coneixement i tot l'ofici que nosaltres tenim, a veure com podem millorar aquest coneixement centenari. I, per tant, ho hem desenvolupat una mica i hem començat a fer rajoles de terra compactada.
Des de quan?
En el nostre món, des de fa un any i mig. Mm-hmm. Des de fa un any i mig han duit aquest saber tradicional de fer murs i fer parets, o fer qualque paviment continu, inclús, convertir-lo en rajoles. I mos permet fer peces més fines, vull dir, d'acabat, d'una cosa més ben acabada, més elegants, amb més possibilitats estètiques, més eficients a l'hora de la col·locació, i hem desenvolupat aquest producte nou, que la veritat és que encaixa molt en la tendència de l'arquitectura avui en dia, i jo n'estic especialment content i explica realment el que nosaltres fem, que tenim un ofici centenari, que una tradició mediterrània mil·lenària, però que mirant de posar-la al dia constantment i d'innovar i d'anar més enllà a partir de les nostres arrels i a contribuir en el món a partir de la nostra tradició.
Mm. I també té múltiples finalitats estètiques? La
sí,
terra compactada.
Sí, perquè, clar, la terra, clar, i nosaltres intentem fer sempre una passa més enllà. La terra era normalment terra, color de terra i un acabat una mica bast, i nosaltres intentàvem fer altres colors, fer acabats més fins, ho adaptàvem ara per fer piques i fer taules i, bueno, fer moltes més coses, perquè realment tenim avui en dia un coneixement tècnic i una formació i una possibilitat d'investigar que ens permet que aquesta tradició que teníem dur-la molt més enllà i fer moltes més coses.
I ha estat mereixedora d'un premi, la terra compactada.
Sí, també ha estat bronze en els premis FAT. Uh-huh. Sí.
D'aquests 5 premis?
Sí, d'aquests 5.
D'aquests 5 premis?
El bronze han tingut un or, una plata, que eren els topalls de Porta d'en Clotet, que ha estat com el premi més destacat.
Que això també ho hem d'explicar, perquè ara per ràdio és un poc mal d'entendre.
Sí. Vols que ho expliqui ara?
Sí, expliquem premis, vinga, tots els premis.
Bueno, no, els premis d'esfat n'han tingut 5, vull dir, un de plata per aquest topall de Porta, amb mànec, se diu literalment topall de Porta amb mànec, en Clotet té 84 anys.
Uh-huh. I en Clotet és un arquitecte conegudíssim, sí, que va ser un dels que va ser pioner també en el món del disseny per tot, i va, juntament amb els Tusquets, amb l'Oscar Tusquets, van crear una de les més grans despatxos de disseny i arquitectura, no?
Sí.
Perquè mos entenguem. Sí. I que ell, el coneixedor, té... Bé, sou...
Tenim
bona relació.
Vos
coneixeu,
sí. Sí.
Feis feina junt de fa molt d'any, també.
Sí, sí, sí. Com en Clodet ja té 84 anys, està més que jubilat, però tenim molt bona relació, i ell un dia m'ha dit que tenia aquesta idea de fer un topall de Porta, per
aguantar la
porta,
sí,
però clar, que no s'hagin de badacotar. Saps? Ja amb 84 anys dius, com més gran tornes, més en fora està en terra. Per tant, més versa cota sa. I per tant, hem de fer un topall, però li hem de posar un mànec. I vam fer un topall amb mànec, que és una cosa molt eficient, molt innovadora, molt guapa, molt sostenible, molt útil, totes aquestes coses de bon disseny. Uh-huh. I això, pues, com que tenia aquesta idea, jo l'he volgut desenvolupar. No fem topalls de porta, però també en podem fer. I estic molt content d'haver-ho fet, i això ha estat...
És a dir, si ara venim demà a la fàbrica, em poden trobar?
Sí, clar. clar, qual de tot, d'aquests, sí, ara això...
Sabeu com anar.
Sí, 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 ja ho estem fabricant, i ara començarem a distribuir en setembre, començarem a distribuir per tot el món. És una peça molt única, que ha despertat moltes solidades, que és un gran disseny, perquè en Clotet és un home que sí que de final dels 60 ja ha estat un dels referents principals a l'estat d'arquitectura i de disseny. I, bueno, i a vegades també les coses a vegades surten millors o no tant, però aquesta en particular crec que ha sortit molt bé i ha tingut molt bona rebuda, a part del premi, que és un tema complementari. Vull dir, la gent li ha creat atenció i li agrada, i mira, en altra part de fer rajoles també ara faran topalls.
Estava en conversa amb en Biel Huguet. No sé si tens exposat tots els premis. Perquè, clar, hem perdut ja el compte de quant de fats tens.
Pau, sí, té una estanteria grossa, ton pare, per posar tots els
premis. Que jo sàpiga, no.
No?
No, ara estem fent l'oficina nova i estem reservant l'espai per fer l'oficina nova i penjarem tots, perquè en tenim... De fet, ara crec que ja en tenim 17 de premis fat.
De 7.
En teníem 12.
I on són?
I ara n'hem fet 5 més.
Tinc catxes.
Ja tenim, i ara en ser bases, els tenim en ser bases, són diplomes que tenen unes bases, i els tenim en ser bases preparades per penjar-ho ara, quan que va fer sense oficina nova.
Nova. En quant que en excepcionalitat, que també heu fet, heu dissenyat el premi fat. És a dir, sí, que tu mateix te n'has duit el premi que tu has dissenyat.
Sí. Han tornat a casa.
Total.
Sí, en guany molt varen com anar a fer els trofeus. I en terra compactada, precisament, han fet un tòtem, no? Que és el trofeu en el logo del Premi FAT, i hem pogut fer la terra compactada, i la veritat és que també n'estic content, perquè han quedat molt bé, i ha estat un exemple més de la versatilitat. Tampoc no havien fet mai topall premis o trofeus, però mira, també hem fet un trofeu, i la terra compactada fins ara servia per fer parets a fora vila, i ara també servia per fer trofeus de disseny a Barcelona, i mira, tenim tots aquests trofeus.
Clar, que suposen tant de premis per Huguet? Vos tapen o...? Què suposa?
Bueno, jo la veritat és que fa il·lusió, saps? Fa il·lusió i ajuden, saps? La veritat és que ara, en xerrat fins ara, jo també a vegades m'incomodo una mica, perquè parlant de totes aquestes coses que hem parlat fins ara, i si ens pensa que tot és color de rosa, que tot és molt fàcil, que aquí es desfer calça, i la veritat és que la cosa és bastant més complicada i costa més, i una cosa és dissenyar i fer coses guapes, que això ho feim bastant, però altres fer una empresa que funcioni, que això se vengui, que se compri, que no hagi problemes logístics, problemes de molt diversa índole, per tant, tot això és molt complicat. És molt complicat, i la veritat és que els premis és una cosa que ajuda, que te dona suport, que dins aquests anys que han estat complicats, i són, sempre hi ha moments complicats, amb el veure que tens aquest efecte, que tens aquest reconeixement, ajuda. Això és el tema principal per mi dels premis.
Clar, perquè quin percentatge de clientela mallorquina teniu?
No gaire gran, no gaire gran. No el tinc mesurat.
O de Balears.
Bé, és igual, és el mateix. No ve d'aquí. Nosaltres, és evident que no tenim massa clients d'aquí. Nosaltres, en el moment que xerram de fer coses manuals o coses artesanes, això, evidentment, du feina, més que una producció industrial, no, per tant, no és barat. Jo intentant tenir coses que no siguin cares, però barates tampoc no ho són, i per tant és evident que el poder adquisitiu de la societat mallorquina du ja bastant d'anys que no millora, i per tant és més fàcil poder trobar clients amb més capacitat per Europa que no per Mallorca. Per tant, a Mallorca feien coses,
sí,
molt interès, molt.
Sí, vaig passar l'altre dia per un hotel molt nou que han fet en el barri del Terreno, i allà sí, hi havia rajoles Huguet.
Sí, allà n'hi ha moltes. Sí, moltes. Hi ha moltes. Ja és un cas, t'anava a dir una excepció, perquè quasi és una excepció, perquè sí que fem feina aquí amb hotels, és un dels clients que tenim importants, però tampoc no en feim de més, en feim, i feim coses, i aquest del Terreno han volgut, realment és un cas una mica excepcional, perquè la propietat, el grup Piñero, han intentat fer un hotel molt especial, amb molt de producte local, hi ha molt d'artesania, ja almenys nosaltres, hi ha il·luminació, hi ha mobiliari, vull dir, és un cas lloable, que hauria de passar més sovint, però que no passa, on els hotelers han intentat realment fer un hotel especial en caràcter que transpiri o que transpuï molta mallorquinitat. Per tant, passa, i a vegades passa, però bé, no passa tot el que jo crec que hauria de passar, i com vos deia abans un poc en el principi, que potser ho deia d'una manera un poc críptica, ara vos ho dic més explícit, clar, nosaltres sortim a fora perquè el món mos interessa i mos agrada molt anar pel món, però és que també perquè no tenim més remei, perquè la societat mallorquina té una capacitat limitada i aquests productes necessitem també créixer i trobar clients arreu del món, perquè Mallorca, malauradament, la darrera vintena d'anys, les coses no són el que eren o el que havien estat ni el que voldríem.
Uh-huh. Tant és així que teniu rajoles a Estats Units, al Japó...
Arreu.
Sí,
per
sí,
tot.
Sí, 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 ara... Des de Nova Zelanda fins a Bahamas,
també.
Per tot. Hem arribat modestament, però no voldria que presqués que tot l'havien enviat contra ells. Cap a...
Clar, la distribució deu ser complicada.
Cap a Nova Zelanda. No, 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 això és fàcil. Mm-hmm. Vull dir, hi ha dues coses per nosaltres que han estat molt importants. Una és la comunicació. Vull dir, internet, les xarxes socials, això facilita moltíssim la comunicació. Per tant, és molt fàcil, estant un poblet d'una illeta de la Mediterrània, arribar a Nova Zelanda. I contacte gent del món amb molta facilitat. Això, quan jo vaig començar fa 29 anys, no era tan fàcil. Avui en dia és molt fàcil.
Sou com un poc influencers, també. Per exemple, Instagram, que teniu 267.000 seguidors. Un poc també influencers del món del disseny i l'arquitectura.
Sí.
En aquest sentit.
Bueno, hi ha bastanta gent que m'ho copia. Sí. Per tot el món hi ha molta gent que fa el que nosaltres feim, perquè tot això és una cosa...
Clar, això també vols dir de
això també és una tradició mediterrània. Això és una cosa que realment va néixer al Mediterrani. Ara per tot el món se'n fa, però realment va néixer...
Serrajoles hidràuliques.
Esterrazo, tot això va néixer al nord d'Itàlia, sud de França. I, tot això fa,
i a Mallorca tots els pobles tenien una fàbrica de rajoles hidràuliques un temps.
Per això és una cosa que és molt d'aquí i que avui en dia podem arribar i comunicar-nos amb tot el món i, a més, hi ha una sort també a tot el món, que jo crec que tot el dia hi ha transports i contenidors amunt i avall, i vaixells que van i venen, per tant, és fàcil. I per ahir que estem aïllats, però no estem aïllats, perquè venen de Nova Zelanda, que vos deia, venen des de kiwis a xots, no ho sé, i hi ha molt de material i molta cosa que circula tot el dia pel món. I igual que venen a Mallorca els contenidors plens i se'n tornen buits, per mi, nosaltres mirant d'omplir-los, i hi ha aquesta logística mundial instal·lada que tot va i ve, i mira, les rajoles també, no volen ser menys que els altres.
Clar, jo entenc d'hidràuliques antigues, restaurades. Clar, si tu ara venguessis aquí a nostra, podries dir si són Duguet?
No, possiblement.
D'aigües, d'aquestes d'aigües.
Bueno, no, et podria dir que segurament no són d'Uga, perquè el Gaida hi devia...
No, és a Palma.
Bé, Palma també.
Pis a Palma, sí.
Idò, a Palma, cada barriada de Palma tenia seva fàbrica. Vull dir, per tant, això, a Mallorca jo sol que explicar que d'haver els anys 60 hi devia haver, potser, un centenar de fàbriques, perquè cada poble sabia les seves. A Campos n'hi havia 3 o 4...
No hi ha manera de saber-ho.
No, segur. Vaja. Que... No.
Aquesta era la pregunta.
Segur que no eren Duguet, seguríssim. Devien de ser qualcú del barri, perquè fins als anys 60 tot era molt local de barri. Vull dir, no hi havia ni transports i tot. I cada poble sabia les seves. Vull dir, després de centenar que hi havia, a l'any 90 ja només en quedava una, i petita. Però...
I ara quantes en queden?
No, i ara en queden dues, nosaltres i uns altres, que també a Inca també en fan.
A Inca.
Que també han recuperat i també en fan. I és una cosa que existia moltíssim abans, va desaparèixer totalment, i que ara, a partir dels anys 90, que quan sí em va començar a valorar una altra... Una vegada passat el boom aquest dels 60, que ho va arrasar tot, i tot seguia tot tradicional, i tot seguia tot fet a mà, tot allò va desaparèixer, perquè en els 60 tot era créixer ràpid, barat, el nou era més bo que l'antic, i tot això, a partir dels 90, la cosa va començar a pair, i sí em va començar a valorar una altra vegada seguia tot tradicional, la rehabilitació, i a partir d'aquí hem entrat en una altra dinàmica.
I en Biàloga, què li queda per fer? Què te queda? Què t'agradaria? Has fet museus, has fet sales de música, espais, hotels...
No ho sé. Jo, la veritat és que me passa una cosa que jo m'apareix... Jo me sorprèn moltíssim, perquè jo quan vaig començar... Jo era un lot que havia estudiat fora, tenia 23 anys quan vaig començar, però venia de Londres, per tant, era, no sé, de món, més o menys. I havia acabat la carrera ja d'arquitectura tècnica allà i tot això. Però jo en aquell moment, en el 96, el 97, jo pensava que faria arquitectura tradicional per un mercat local, perquè en el 97 les coses anaven així. Clar, 30 anys després, clar, m'haurà passat de tot. I ara fem arquitectura contemporània per un mercat internacional i fem topalls de porta i fem terra compactada i fem cada dia fem coses rares. Per tant, per una banda, jo estic molt orgullós. De dir, mira, com ha evolucionat, fem projectes, tenim Norman Foster, Herzog de Mero, no sé. Arquitecte del món, tenim contacte amb tots. Però, jo, per una banda, estic molt orgullós, perquè dic, jo això no m'ho hauria imaginat mai. I això ha superat totalment
la capacitat d'imaginació.
Per molta imaginació que jo tingués quan tenia 23 anys, mai m'hagués imaginat que arribaria a fer les coses que he fet. I, per tant, per una banda, estic molt orgullós, però, per altra banda, estic com a mica assustat. Dic, perquè ja, què més puc fer? Què més puc fer? Doncs no ho sé, perquè he fet molt més del que m'hauria imaginat.
És que 30 anys després no només és que hagis mantingut la fàbrica i el llegat familiar, sinó que l'has fet créixer. No sé, per exemple, ara quant de treballadors sou.
Sí, no, ara tenim, som una cinquantena.
Cinquantena.
Sí, i per tant, no sé què passarà. Jo l'únic que sé que passarà segur és que l'arquitectura seguirà evolucionant. I els arquitectes sempre cerquen fer un poc millor, com podem millorar. Ara parlam també d'aquesta higroscopicitat que aborda, o de sostenibilitat.
Sí, també
ara parlant d'aïllament tèrmic.
No? Sí.
Sí, vull dir, bueno...
Bé, i també la sostenibilitat coses, que s'haurà de...
Duen moltes coses. Per tant, això no sé què passarà, però tota aquesta gent que fila tant del món de l'arquitectura i disseny, en el final necessiten a qualcú com nosaltres, qualcú té ofici. Qualcú té un ofici que és qui te permet qualcú ha de fer allò, qualcú ha de fabricar aquella rajola. Ja pot tenir les idees que vulguis, però qualcú ha de fer. I a dia d'avui no hi ha, només hi ha màquines que fan coses estàndard, una producció molt rígida, molt industrialitzada, per tant, no sé què farem.
I d'una qualitat, però la qualitat,
però la arquitectura seguirà evolucionant, seguirà innovant i seguirà necessitant artesans, gent amb ofici com nosaltres, que ho fabriqui. Per tant, què passarà? No ho sé. Vull dir, què podem fer? No sé, jo crec que hi ha moltíssimes coses per fer, n'han fetes moltes i hem fet molt de projectes molt xulos, però que encara en queden molts.
Pau, tu t'agradaria fer feina a la fàbrica de ton pare?
No sé.
Que encara és molt petit.
Que quan jo vull ser periodista.
Ah, tu vols ser periodista.
Has de quedar aquí.
Que sí, no, m'han llogat molt avui. Quant d'any tens, Pau?
9 faré 10.
Idò, clar, encara és molt petit. Però t'agradaria ser periodista?
Sí.
De què?
Esportiu.
Ah, fantàstic.
També ho pot compaginar, no? Sí, serà bo de fer, però...
És el que em diu ell.
Bueno, perquè nosaltres... Jo, una de les coses més importants que hi ha hagut a Uga per pegar aquest vot que hem pegat ha estat la comunicació. Vull dir, ja pots fer rotllades molt xules o pots fer coses molt guapes, però si no ho comuniques i no aconsegueixes que si gent ho sàpiga, no serveix de res.
Fonamental.
Per tant, la comunicació per mi ha estat bàsica.
Molt bé. Biel, abans que te'n vagis, t'hem preparat unes preguntes més curtetes. Sí? Pau, tu també pots participar, si vols, eh?
Vale.
Ah, vinga, ara entrenem Maria.
El paraulòmetre.
Molt bé, entrant a Maria Vial, unes preguntes més estivenques, eh? Ara no xerren tant de negoci. Oh, sí, no ho sé, Maria.
Sempre dius això, després ja m'ho miro un poc, eh? Però no te preocupis,
no,
Biel.
No, si jo el dic per positiu...
Home, un lloc on passar l'estiu, com aquest de Campos, no sé si quedes allà, si te'n vas a la Colònia...
Sí, jo som de la Colònia, era de la Colònia, ara ja no sé exactament, no és el que era, però sí, la Colònia encara.
La Colònia Sant Jordi.
De Sant Jordi, sí, ara de Sant Pere m'ha molta competència, però la Colònia sempre... Fins ara sempre he vist de Sant Jordi, ara la de Sant Pere s'ha pot de moda.
Passegent de Campos, sí.
Bé, la nostra contrada, més o menys.
Clar, pego un poc en fora la Colònia de Sant Pere de Campos. Ma, a mi un menjar d'estiu?
Un menjar d'estiu... Armadó. Madó i cindri.
Bona tria.
Pau, tu què t'agrada menjar en l'estiu?
Els xipirons dels Marisol de la Colònia.
Ah, mira, però... Ho ha tingut claríssim, eh?
Els xipirons del Marisol.
De la Colònia.
Idò, mira, té molt bon gust.
Ja n'has menjat enguany?
No.
Però aviat.
És que anem d'aquí uns dies a la Colònia, llavors.
Bé. No n'has de menjar cada dia, però... Els xipirons
t'esperen. Pau, no passis pena.
T'hi duran, segur. I Biel, una lectura d'estiu. No sé si enguany tens qualque llibre pensat per anar a vorera demà, si en tens qualcun en marxa...
No, tenc una avalanxa de coses que no sé per on...
Una pila, no?
Per on li he d'envestir, per on li he d'envestir. Ara tenc precisament aquesta setmana que m'ha arribat una revista, aprofito per fer propaganda, d'un espai d'arquitectura mallorquí molt significatiu, que són els Aulets, d'en Xisco Cifuentes i en Sebastià Martorell, que els han dedicat una revista superimportant a internacional que es diu Croquis, i per tant acaba de sortir els croquis de Jaulets, i aquest estiu m'hauria de poder mirar amb un pot de calma, tot i que se m'ajunta amb un altre, en l'anterior que va sortir fa 3 mesos, que casualment també és d'uns altres mig mallorquins, que són els Peristoral, d'Anna Marta Peris i en José Doral, que viuen entre Barcelona i Mallorca, i també els han dedicat una cosa que jo ho he dit i pareix que passa cada dia, però és una cosa absolutament excepcional, que Croquis els dediqui cada trimestre, fan un arquet internacional, i justament ara hem enganxat dos mallorquins i són amics i col·laboram i els tenc allà, que tenen moltes coses per llegir, però aquestes dos...
Aquesta de feina també. Pau, tu què llegiràs? Sí, sí.
Jo en 3 dies m'he acabat un llibre de 300 pàgines.
Què dius? Wow.
En 3 dies.
I quin llibre és?
Un del David Walliams.
I què se diu?
Una mica excepcional.
Uau, t'ha agradat?
Sí.
I te'l llegeixes més que ton pare, no?
Jo faig més feina.
Està de vacances.
Clar. Clar que sí, ben fet, clar. Pau.
Bé, darrera pregunta. Si haguessis de posar una pica, quina seria? Quina posaries?
Quina pica. Bueno, ara estem a la terra compactada. Ara l'hauríem de posar a la terra compactada, que és el nou hit.
Clar que sí.
Quin color triaries? Clar, és que és color de
quan... No, una terra clareta.
Color terra.
Terra, sí. Sí, tu, sí, Pau, terra, quina t'agrada? Per la terra, però no té una terra que té un to més claret, una terra amb color un poc càlid. Uh-huh. Sí, una terra... Sí, sí, ara això és la nostra jugueta nova. Ara.
Que bé. Tu, Pau, t'agrada? Quin color t'agrada, tu?
Verd.
El verd.
El verd. Bona tria.
Molt bé, Pau, així m'agrada. Mm. I de moltes gràcies per venir a la ràdio. Pau, ara ja sap com és això de fer periodisme, ja pot quedar, si vols.
No fem esports, nosaltres.
No. De moment, no.
De moment. De moment.
Podem presentar els nostres companys d'esports, si vols. Sí?
Vale.
Ah, idò. Dit i fet. Idò, Biel Huguet, moltíssimes gràcies. Enhorabona per tots aquests premis.
Gràcies
a vosaltres. No sé si els hem enumerat tot, però han fet 5 cèntims.
Sí, està bé. Molt, massa bé.
I que en venguin més.
Sí, no? Sí, sí. Senyal qui som.
Sí.
Idò.
Enhorabona.
Huguet, Mallorca. Gràcies.
IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Les dites netes, amb Tomeu Mesquida.
Per fer les fites netes amb en Tomeu Mesquida. Tomeu, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Com tot l'estiu?
Suportant l'estiu. Bé,
ara
bé.
Ara se les té encara xerra.
Encara xerra, sí, no passis pena.
Jo crec que ets oient també. Sí, ja. És molt familiar, això. Ell... Gràcies, adéu, adéu. Molt bé, bé, Tomeu, hem de ser aquí,
sí.
Que hem de xerrar de ses fites netes. Avui sí. M'ho hem de posar un poc seriós.
Sí, no, és un tema molt divertit.
Hem acabat el campionat.
Jo encara m'acomiadava i ja ho has sentit.
T'has sentit tot
balear.
Perdoneu, bé,
que
això és com plaça.
És així. I com dèiem, hem acabat el campionat del trampó, que està fantàstic.
Sí, ha tingut repercussió internacional.
Passat la ceba, que ja la setmana passada no era.
Ceba blanca mallorquina.
Ceba blanca mallorquina.
Tomàtic a coda bou i preu arròs.
Val.
Això són els guanyadors.
Preu arròs o blanc, allà que li diu preu blanc.
Sí, preu blanc també.
Tomàtic de coda bou.
És el que va destacar, però hi havia altres variants.
Sí, tot i que també hi ha altres que són aptes.
I la ceba blanca mallorquina o ceba novella. Però vaja, va guanyar la ceba blanca mallorquina. No hi ha massa discussió entre els productors.
Unanimitat.
I el trampó Tomeu Mesquida seria en tap de cortí?
Sí, jo vaig fer això, cadascú va afegir un ingredient. Fruita també varen dir que estava bé. Hi ha gent que posa poma, pera...
Jo m'agrada molt en poma, que li dona aquest toc.
Que cadascú feis molt de trampó aquest estiu i passava-vos.
Sí, jo m'agrada teat petit i la domàtica pelada sempre.
Sempre, això també, m'ho van dir bastant clar.
Molt bé, doncs, com dèiem, avui mos hem de posar un poquet seriosos.
Sí, però és una mirada optimista també. Sempre aquí, defensant, intentar trobar posicions.
Ho hem vist, hi ha molt d'incendis, molts, a la península, i clar, avui xerrarem un poc de com podem fer net perquè no hi hagi aquests incendis tan grossos.
Sí, exacte, com que aquestes setmanes està... Bueno, sí, crec que fa una setmana ara que va començar, no?, avui dies, llegim moltes notícies, escoltant declaracions, ve tot el dia, no?, un dels discursos que més sentim és que els focs tornen en civent, cada planificació, tot això, no?, i jo pensava, bé, no me veurem de quina manera ho podem aterrar a casa nostra i quines coses estan fent, quines coses són bones idees i quines altres, a vegades repetim els discursos i, vaja, després s'ha de veure fins a quin punt són solucions reals. És veritat que és un tema molt complicat, tampoc vull entrar-hi molt, però ja s'han cremat 77.000 hectàrees aquesta setmana, el que duim d'any són 172.396 hectàrees en tot l'estat, i vaja, que 35 grans incendis, o sigui, les xifres són bastant complicades. És veritat que sí, que enguany encara no han tingut cap susto aquí a Balears.
Creuem els dits, per favor.
Esperem que tot vagi bé, és veritat que s'ha fet molta feina, d'ençà que això, en el 2013 varen tenir aquest incendi que encara m'ho han recordat tots d'entrats.
I d'Eivissa també.
D'Eivissa. O sigui que és un tema bastant... que l'hem de xerrar i hem d'anar fent-nos aquesta idea de que hem d'estar preparats i de la millor manera possible.
Hem de fer prevenció.
Sí, prevenció, que és un dels temes complicats. Clar, no hi ha una sola causa i això també fa més complicat fer la planificació, però sí que és vera, bé, tenim aquest escenari de canvi climàtic que ja ho hem tractat entre en cas de tots els cultius que han xerrat aquí tenen afectacions, en els boscos també, les zones més boscoses. També ha hagut un abandonament agrari d'aquests espais, ja no se treballen tant, els oficis vinculats a les garrigues i en els boscos han estat
ja
substituïts,
no
hem de menester carbó per enclantir-nos,
ja no tant de pagesos de ramat,
exacte, les oliveres s'han anat deixant perquè duen molta feina a la mà d'obra i a lo millor se fan més, són més rendibles en el pla, vull dir, tot són factors que han anat acumulant aquesta situació i sí, hem de mirar de quina manera se pot fer una mica de prevenció. Sí que volia fer com un petit, l'únic advertiment, que a mi jo no tinc cap solució i aquí ara tothom està opinant moltíssim sobre el que està succeint. Sí que és veritat que quan xerram de boscos a Balears, o en concret aquí a Mallorca, per exemple, a la tramuntana, a mi m'agradaria recordar que és un paisatge molt antropitzat, que se diu, no?, que els humans l'hem anat construint de la nostra manera i necessitats i hem fet aquests aprofitaments, i que es vol recordar que, clar, si de sobte hi ha un canvi d'ús, si no fem res, allò no és una recuperació natural de l'espai, sinó que, clar, aquell ofici ha desaparegut i allò tindrà una resposta que podem estar més a favor, més en compte.
Que, per exemple, a Galícia, si te compres una casa que
estàs obligat a mantenir
un bosc com fora vila, tu com a propietari estàs obligat a tenir un manteniment del bosc i de tot.
Sí, que aquí hi ha molta crítica, no?, que s'està dient que les lleis no permeten fer net, però és vera que els pagesos vos ho explicaran millor que jo, hi ha traves burocràtiques o hi ha dificultats burocràtiques per poder fer net, per poder fer les feines. El que passa és que els propietaris tenen l'obligació de mantenir les seves finques. Bé, és un tema que no entrem perquè és molt polèmic. Jo
sí,
tampoc
no,
sé... I no hi ha una solució bona, però avui, com que les fites netes xerrant de coses positives...
I tant que sí. I aquí és on entren els animalons.
Exacte. Animalons, que és un dels temes també que se sol xerrar. Perquè
bé,
ramats...
no són animalons, perquè aquests són
no,
animals
són animalons,
grossos.
Sí. Sí, els animals tenen funció bona, positiva, negativa, tot això ho volia explorar una mica. I, clar, jo volia xerrar de la vaca mallorquina, ja anem en el bessó, que és una raça que la fa interessant precisament la seva gestió que fa de la vegetació i el seu paper que té en zones on hi ha risc d'incendi, ja sigui l'Albufera o ja sigui l'Espull Major. Perquè mos entenguem, s'adapta i anirem coneguent aquesta raça i quines coses pot aportar la prevenció. I per fer-ho, he xerrat amb en Biel Puigcerver, que ell és manescal i és president de l'Associació de Cria de Bestiar de Boví de Raça Mallorquina i és una de les ànimes de la recuperació d'aquesta raça que va estar en els anys 80 a punt de desaparèixer.
Però són vaques que van a lloure perquè mos entenguem?
No, i no. Ell mos anirà explicant avui perquè no és bona idea tampoc deixar els animals a lloure. Però bé, el primer que li hem demanat una mica és que mos conti els inicis.
Com és?
Per dos motius. Un, perquè és vaca, i l'altre perquè és mallorquina. Ah, m'explicaré. Entre els remugants i els monogàstrics són molt més eficients els remugants. No vull dir que la somera no falli una bona feina, però dels remugants tenim una eficiència digestiva molt superior a la vaca. I aquesta eficiència fa que sigui molt més robust en el seu menjar, capaç de menjar càrrecs, de menjar fanars, tot el substrat herbàcic, i també pot brostejar arbusts i tipus d'arbres. En canvi, s'ovella menys i la cabra és la que menys eficiència digestiva té. I això què fa? Pues que fa que la cabra només mengi els brotets bons, els brotets tendres i, en teoria, l'animal més danyí perquè impideix molt el creixement de segons quins arbres. Aquesta vaca petita pues, hi ha una diferència amb altres races, que són més grosses, degut a que aquestes vaques grosses han de més de menjar molt més i la garriga mallorquina, la muntanya mallorquina, no dona per més. No dona per més del que el clima li fa.
I d'aquesta capacitat, que encara té més mèrit, si pensant que la raça va estar molt a prop com d'estomeu de desaparèixer,
sí,
aquest tipus de vaca mallorquina.
Hi ha una història supercuriosa, no sé, ho contaré el més ràpid que pugui, no sé si sabeu que, clar, aquesta vaca, en els anys 80, com vos deia, va estar a punt de desaparèixer, de fet, només quedaven com a petits grups aïllats entre l'Ofre, Arián, Son Vidal, per la serra, i només trobaven vaques femelles, diguem. I, clar, varen començar l'associació, les va començar a adquirir per mirar de trobar una manera de reproduir-les, però faltava un mascle. I fora un mascle no hi havia una manera. Tenien una dotzena d'animals, però no hi havia manera de trobar un mascle. Ja se començaven a plantejar, inclús, pues, haver d'introduir una altra raça i mirar a partir d'aquí de com a tornar a seleccionar un animal que sigui propici per això que mor d'ell, d'estar per la muntanya, pocs recursos, que no siguin molt grans, que siguin...
I va comparèixer el mascle.
Va comparèixer un mascle, que era un recent nat que pasturava en sa mare per les finques del Malluig, els estancs de la tramuntana,
de
i li
varen
posar,
no?,
de nom...
El Miracle.
Pioner.
Pioner.
Sí.
No és modern,
bon, eh? És un bon nom. Gràcies a en Pioner i 12 vaques que eren bastant majors i ja tenien la fertilitat bastant alterada, varen poder començar amb molta consanguinitat i a poc varen fer grupets i després pues en Pioner va tenir fills, aquests fills varen anar amb les cosines i a partir d'aquí han pogut recuperar aquesta raça, que és una feinada que s'ha fet amb Biel i tots els pagesos, però vaja, que va estar ben a punt de
clar, no
de no comptar.
Quan va viure en Pioner. No
sabem si es viu o no.
Ah, clar.
No. Jo supos que ja no són massa anys per un vedell.
Sí, però vaja que...
Però va fer la seva feina.
És una història fantàstica.
Sí,
com
sí,
una
és molt xula, que te comparegui vengut de les muntanyes del Malluig com un espret.
Sí.
No, va ser com un espanorana de dir, idò, sí, la recuperarem i
gràcies
a provar-ho.
En en Pioner.
En en Pioner. Sí.
Molt bé. Tornarem a escoltar ara en Puigcerver. Sí,
li he demanat, clar, exactament com s'hauria de fer, perquè que comentaves tu, Margalida, no has posat animals a lloure, tenir animals a la muntanya també pot fer molt de mal, tota la problemàtica que hi ha amb les cabres no entraran, però també hi ha molt de debat, i ell mos diu com hauria de ser la manera de poder treure aquest profit en aquests animals per fer prevenció d'incendis.
De manera que sigui el que se diu un pastoreig regeneratiu. o sigui, molta intensitat d'actuació i després un període de repòs important perquè la planta es recuperi. D'aquesta manera el que fem és millorar la qualitat del menjar que hi ha en els boscos, les garrigues, i te donen motivació perquè els animals hi estiguen. Si posen molts animals a un puesto petit, arribarà que ho faran, ho desertificaran. Si posen molt pocs animals en un puesto molt gros, no se notarà el seu efecte, les plantes tornen bé i tampoc serà un sistema de pastura efectiu. És mantenir una cobertura important, però de baixa talla, diguéssim, que no sigui massa gros. De manera que puguin passar les persones, els bombers, els animals, que arribin per tot, i això el que fa és que ens ajuda a mantenir la matèria orgànica, i la matèria orgànica és la font de la fertilitat. Dins aquesta tàctica de pastoreig s'ha d'incloure les motoserres, aixermadores, trituradores, totes les feines forestals, purament forestals, silvícoles, que ajuden a aclarir els bots, a fer franges contra incendis, a recuperar rotes, totes aquestes tàctiques forestals que estan en unió, en simbiosis, amb l'actuació dels animals.
Uh-huh. I d'això, no és mallar
no és allaure.
No, hi ha d'haver un control.
Bosc, sinó que sí. S'ha de fer bé.
Exacte. I evitar posar molt d'animals, també, o molt poc, com comentava ell, perquè, clar, molta pressió animal pot fer problemes d'erosió, compactació del sol, que els arbres no puc, quan brosten, no, vaja, que els estim remugant tot el rato i no puguin desenvolupar-se, o sigui que té bastant... Hi ha d'haver qualcú que estigui vigilant. I si és un lloc nou, primer ha de fer aquesta feina que comentava ell i després ja hi podran entrar els animals a mantenir.
Clar, no ho han dit com són aquestes vaques, són petitones, eh?
Són
no
vaques molt petitones,
sí. Una vaca grossa.
Són molt guapes.
Petit marron.
Són, hi ha com a dos fenotips, si no vaig malament, però si són de color roig, com les ovelles mallorquines roges, també, i n'hi ha algunes que són més morenetes de cara i altres no. Les banyes un poc així, petitones, i segur que el millor anant d'excursió no heu vist qualcunes. Per Cúber n'hi va haver un temps, sí. Per Gorbrau...
Quantes n'hi ha?
Ara ho tenc apuntat, ara t'ho diré. Crec que n'hi ha unes 600, però no vol dir que totes siguin reproductives. O sigui,
però sí que totes fan net.
Totes que són... Sí, malament no facin cries, serveixen per fer net, clar. Ja ho veurem, sí.
Clar, és una raça molt adaptada a Mallorca, meu, però el territori que la va seleccionar també, clar, canvia molt aviat, com dèiem.
Com nosaltres, s'ofreixen la calor, les sequeres, la muntanya també està canviant i li ha volgut demanar enviar que mos conti menys si tindrà o no. Clar, és una... Malament hi hagi tant d'animals ara, està en perill aquesta raça. I li ha demanat si el canvi climàtic o aquest nou escenari els pot perjudicar o no.
El bestiar s'està acostumant. El que passa és que l'especialització, l'alta producció dels animals, implica que les vaques frissones hagin de mestre ventiladors per produir la llet. En canvi, doncs una vaca mallorquina que està a la garriga, ja s'acerca un ombre a vall d'una usina, allà on fa una miqueta d'oratge, agafa un coll, agafa un coster a l'ombra i és, diguéssim, molt més adaptable en els canvis de les condicions. Sabem, tant per les persones com per l'animal, doncs que hem de més temps protegir molt de la temperatura doncs amb una bona cobertura vegetal, etc. Vull dir que no ens quedarà més remei i els animals s'adapten. Quan s'hauran d'adaptar a unes altres condicions, ara s'hauran d'adaptar a aquestes condicions que molt venen.
Clar, i aquí, Tomeu, arribem a una qüestió que va més enllà de la raça. Què passa quan una feina és necessària per tota la societat, però no és rendible per precisament qui l'ha de fer?
Clar, i amb això abans, per això m'he mossegat la llengua, perquè clar, és una raça de vaca mallorquina que òbviament no és per llet, perquè el que mos comentava ell, la garriga o la muntanya te dona l'aliment per mantenir aquests animals, però tampoc és un... no són vaques frissones que puguin estar fent llet contínuament. I clar, això em planteja un dubte, que és que l'únic aprofitament que em pot fer és càrnic de les vedelles, també és un número petit, tampoc t'interessa llevar molt de... però fan una feina molt bona. I què passa? Que així com les ovelles també pasturen manco, ramats de cabres n'hi ha manco, hi ha un parell de ramats i poca cosa més, molts plantatges de bat, que és un debat molt estès i que aquest dia s'ha agafat força de si l'administració hauria de tenir o no ramats públics, diguem, perquè de, com veiem, de qualsevol tipus d'animal. Perquè tot això, el que vos deien al principi, de la serra o molts espais que són naturals o que nosaltres tenim com a naturals, ens han construït, nosaltres formem part d'aquest ecosistema, nosaltres en fèiem una gestió, han desaparegut i ara hi ha un desequilibri que per això pues, hi ha molt de combustible, per exemple, disponible a les muntanyes quan hi ha un incendi, no? I el debat seria una mica si no hi ha manera de fer això rendible, nosaltres seguim necessitant aquest benefici sistèmic o ecosistèmic que generaven aquestes pastures i aquesta feina a la muntanya, qualcú l'haurà de fer.
Clar, aquest ofici.
I qualcú haurà de mantenir això. Clar,
I els animals podrien... Una part, no?
Hi ha molt de pobles a la península sí, que tenen fet, ramats que són...
Aquest dia ho hem vist, que pobres animals fugen corrents sobre dels incendis.
Totalment.
Que
però hi ha pobles on han fet gestió i la gestió, per exemple, de ramat, el ramat és propietat del poble i a lo millor això també genera oportunitats laborals d'incorporació fora vila, no? Oficis rurals, amb unes condicions
de ramader,
amb unes condicions que aquí a Mallorca són complicades, i a més, clar, qui tingui animals ho sap, has d'estar 24-7, sigui 31 de desembre, sigui 10 de gener. Què passa? Que aquí, pues, si fossin ramats que fan un servei i no miram tant que mos donguin un benefici, pues, a lo millor pots tenir dos pastors. Un se'n pot anar de baixa de maternitat o de paternitat, pot anar de vacances, a lo millor generar una manera de mantenir boscos, que sigui més econòmica i tenim dos oficis nous. Vull dir, hi ha beneficis i hi ha...
Per tant, beneficis n'hi hauria.
N'hi hauria,
sí. Tant de prevenció com de...
Sí, és un debat, vull dir, jo tampoc diré el que ha de fer l'administració
no,
i molta gent ho sabrà.
I que no és una solució definitiva, seria una ajuda a...
Exacte, i no canviaríem el sector, però vaja, si estan desapareixent els ramats i arribem a un punt que els propis ramaders no en poden treure un benefici econòmic, haurem de mirar com ho fem.
O sigui...
Acabam amb la paraula que introduïm avui al nostre glossari. Tomeu,
sí.
Quina serà?
Avui la paraula és rota.
Ai, m'encanta.
Sí.
Tots els pobles tenen una rota.
Hi ha moltes rotes a tots els pobles, jo diria, on hi havia moltes, perquè segons el Cove Moll és un tros de terra que era garriga i que ara ha estat sembrada. O sigui que...
I que també és un lloc de passeig. Si ja dic, vaig a fer la rota...
Sí, o anem a fer una torrada a la rota,
que
no?
Que és caminar per aquest espai.
Depèn del poble, tenen una manera de ser aquestes rotes.
Exacte, o una altra.
Sí, és molt xulo. I té moltes definicions. En rota, si entrau en els diccionaris, una d'aquestes paraules molt interessants.
En fideus de rota o de caseta.
Exacte, dona molt de nou. I que les rotes són aquests espais, que no ho he dit, de mosaic, no? Que has de tenir un pot de tot, la diversitat, i la diversitat sempre és el més meravellós a tots els espais, i les rotes generaven aquestes faixes de discontinuïtat que s'aixerren tant avui que quan té un incendi troben un buit, una clariana, i allà s'aturen. O sigui que també és important mantenir les rotes.
Clar que
l'afegim.
Sí. Afegidíssima, rota. Fem una petita pausa i acabem amb música.
IB3 Ràdio és Dial.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'n aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològica.
No ho sé jo.
Sí, psicològica.
Quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Acabam el programa amb música, han entrat Miquel i na Maria, i en Tomeu que ha anat a cercar quantes vaques...
Se'n noten, sí, 600 caps de vaca mallorquina repartits en 48 guardes, i n'hi ha unes 120 mares, que vol dir que són reproductives. Ja està, ja ho hem dit.
Ja tampoc queda
sentit avui. Gràcies a en Biel, sí, que m'ho ha enviat informació.
A Salbufera, Península de Llevant i Galatzó.
Sí, hi ha finques per tot, vull dir, hi ha 48 guardes repartides.
Molt bé. I de gràcies d'aquesta vaca mallorquina. Però bé, com dèiem, posant música avui dedicada a Cass Elliot, una de les veus de Mamas and the Papas.
Thank you.
Avui dedicam aquesta píndola musical a Casa Elliot, coneguda també com Mama Cas, una de les veus del grup de Mamas and the Papas, perquè mos va deixar tal dia com ahir, però de l'any 1974, en només 32 anys. Amb de Mamas and the Papas, Elliot va contribuir a definir el so d'una generació. La seva veu va donar vida a cançons que formen part de la història de la música popular, com aquesta, California Dreaming, com Monday Monday. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, can't trust that. Una cosa a destacar sobre Casa Elliot, una cosa que m'ha interessat sobre la seva vida, és que va haver de superar prejudicis pel seu físic, que no encaixava amb els cànons d'una indústria musical obsessionada amb la imatge, però va demostrar que el seu talent i carisma podien trencar els estereotips. Una dona que així va obrir el camí a moltes altres artistes, reivindicant que l'èxit no havia de dependre d'un cànon de bellesa. Say night and night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to linger till
fins aquí avui aquesta música preciosa. Cas Elliot, que li hem dedicat moltíssimes gràcies. Maria Pons, fins demà.
Fins demà.
Demà ja és divendres, eh?
Ja és divendres, sí.
Celestia Oliver, fins demà.
Ja hi som, fins demà.
I cas jo.
Fins demà.
També fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Que estiguis bé.
Igualment.
Bon cap de setmana.
Igualment.
I nosaltres, descansau. Com dèiem, tornem demà. Moltíssimes gràcies. Miguel Soler ha estat pel control tècnic.
IB3 Ràdio.